A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Fa més de 5.000 anys, a les planes al·luvials del sud de Mesopotàmia, entre el Tigris i l'Eufrates, va néixer una de les primeres civilitzacions de la història, Sumer. Allà, on els rius marcaven el ritme de la vida, els humans van aprendre a domesticar l'aigua, aixecar temples, construir ciutats i, sobretot, a escriure i a organitzar-se sota la mirada dels seus déus. Dels temples sorgeixen les primeres ciutats-estat, Uruk, Ur, Eridu, Lagash, i de les tauletes d'argila, els estats. De les tauletes de fang, l'escriptura, i de les seves històries, els primers mites de l'humanitat. Però qui eren realment els sumeris? Com eren les primeres ciutats com Uruk, Ur, Eridu o Lagash? Quina herència ens van deixar? I fins a quin punt podem dir que Sumer és el bressol de la civilització? Avui, a les portes de Troia, viatgem a la baixa Mesopotàmia per descobrir l'origen de les ciutats, de l'escriptura i de les jerarquies socials, polítiques i religioses. Benvinguts als orígens de la civilització. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i La Xarxa. Aquesta setmana, per parlar de Sumer, el bressol de la civilització, amb l'Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
Molt bé. Albert, nosaltres parlem dels sumeris, però ells com s'autoanomenaven?
Ells s'autoanomenaven Uksak-Giga. Uksak-Giga, que significa la gent dels caps negres. No vol dir necessàriament, ojo, no vol dir necessàriament que tinguessin els cabells més foscos que altres pobles, sinó que és una expressió identitària, no? Potser feia referència a la manera com els déus veien els humans, modelats en fang fos de la terra, o simplement que els déus, com que els veien des de dalt, veien puntets negres per als cabells negres. També podria tenir un component ètnic o cultural per distingir-se d'altres pobles de la zona, com els acadis o els elamites, però en molts textos l'expressió aquesta de la gent dels caps negres va molt acompanyada de l'expressió la gent civilitzada, que acabarà designant tots els pobles de la baixa Mesopotàmia. Però, bueno, en fi, que caps negres, la gent dels caps negres, és una marca d'identitat col·lectiva dels sumeris.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Comencem el Portes de Troia d'avui per parlar de la història de Sumer, que no de Sumar, perquè si haguéssim de fer la història de Sumar ho acabaríem en 5 minuts
sí.
I no tindríem...
I la faries tu.
I ja està. Per tant, no és Sumar. Per tant,
Sumer.
I de nou tenim un altre programa com el de fa unes setmanes, que els nostres estimats... Què ens passa? Estem regalant aquí classes gratis, eh?
O sigui, no, jo no ho entenc, m'he despertat antic, saps? O sigui, de cop...
Però tu no estàs fent primer des o aquest any?
No.
Per l'any que ho tornis a fer, quan sigui, doncs mira...
Recupero aquests programes.
Recuperes aquests programes, els nostres estimats companys, eh?
perquè els nens d'avui dia estan preparats perquè els hi posis aquest programa sencer i aguantaran tota l'estona.
Clar, sí, sí.
Estan preparats.
Sí, sí. No, 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 no ho estan. No. Per això ho heu d'escoltar vosaltres, profes, que tampoc ho esteu molts de vosaltres, però no passa res. Ho sabem, que també hi ha la IA, pots passar aquest programa per la intel·ligència artificial, t'ho desgrana i et fa el resum. O sigui que...
I t'ho pot fer en tres nivells diferents.
I si et fa per escoltar miserables 55 minuts d'un podcast fet per companys teus, doncs mira, tens un problema, primer t'ho dic, ara, tio, escolta't el programa, que així sisplau, faràs millor sisplau. La classe... pels teus alumnes de primer d'ESO, que ho estan desitjant.
Ho apreciaran moltíssim.
Molt bé. Què és Sumer?
molt compatriotes estem últimament.
Jo què sé, hem sí, de no, fer-nos forts,
suport,
no?
Suport, ens hem de donar suport.
Clar,
sempre.
Ja està la Generalitat per no ajudar-nos gaire.
Exacte. A veure, quan parlem de Sumer, no ens referim a un imperi, no ens referim a un estat en el sentit modern, sinó a una regió històrica al sud de Mesopotàmia. A una regió que cap al 4000 abans de Crist, ojo, ja hi vivien pobles amb llengües pròpies, cultures diferenciades, etc. I una d'aquestes cultures, una d'aquestes civilitzacions, segurament la primera, els anomenem els sumeris. Per tant, Sumer, en realitat, és el bressol de la civilització urbana. I aquí neixen totes les primeres coses. La primera escriptura, la primera organització política, la primera religió institucional, la primera literatura, etc. I, de fet, el nom de Sumer ens arriba de fonts una miqueta posteriors, eh? Venen de fonts acàdies, que els deien Sumeru, perquè els mateixos sumeris, probablement, com hem dit abans, no es deien ells mateixos sumeris, sinó que es deien els caps negres, o la terra dels senyors civilitzats, eh? Aquí una miqueta dels senyorets. Sumer, doncs, és l'inici de la història de la Mesopotàmia, una història que dura milers d'anys i que es podria resumir en un cicle de tòpics, sí? Quan tu estudies a la carrera aquest període sempre et diuen ojo, perquè la història de Mesopotàmia sempre és el mateix, d'acord? Tenim una civilització que es fa forta en una zona de la Mesopotàmia, centralitza el poder, venen rivalitats amb els pobles del voltant, ve una crisi, venen invasions, migracions, ve un trencament del poder, hi ha una descentralització del poder i de cop una nova civilització es torna a fer forta. Pensem, no? Sumer, Akkad, Babilonis, Hitites... Assiris, neobabilonis, neohitites, neoassiris... Tota l'estona és anar fent una miqueta tot aquest cicle, que, bueno, que són tòpics, però al final ens ajuda per entendre una miqueta la història d'aquest període i concretament d'aquesta regió.
Has dit hitites, eh?
Hitites. A qui li agraden els hitites?
A l'expresident Puigdemont.
L'expresident, eh?
Sabem que és fan dels hitites i diu el rumor que un cop va escoltar els nostres programes sobre hitites...
Un cop no. Segur que més.
Des del seu exili, allà avorrit, que no té res a fer, va escoltar els programes dels hitites. Per tant, molt honorable expresident de la Generalitat, si vol, pot vostè doncs, escoltar aquest programa d'avui, perquè no sé si parlarem molt o poc d'hitites, però és igual, és un tema que està allà
sí, sí, que en parlarem.
Ben a prop. Quin és l'origen del poble sumèric, Albert?
A veure... Abans de parlar de l'origen, o sigui, bueno, abans de parlar de la cronologia, anem a deixar les coses molt clares. Estem parlant de fa molts anys i l'origen dels sumeris és absolutament incert. O sigui, no en tenim ni idea d'on sorgeixen els sumeris. Però hi ha dues hipòtesis. Sí, l'acadèmia té dues hipòtesis. Cap de les dues comprovada. Primer de tot, la que anomenem la hipòtesi dins. Sí, o sigui, el poble sumeri era un poble autòcton de Mesopotàmia. És a dir, ja eren allà. I llavors tenim la hipòtesi de fora. Era un poble que migra des del sud i s'assenta al delta dels rius Tigris i Eufrates. Aquesta última hipòtesi és la més recurrent, però també és la més fàcil. No? Quan no entenem alguna cosa, quan, ui, un poble desconegut, que tenen molta civilització, no sé què, no sé quantos, quan no entenem d'on venen, és més fàcil dir venen de fora, s'assenten allà i ja està. Per tant, ens quedaríem amb aquesta segona hipòtesi. Eh? Gent que ve de fora, o en un poble que ve de fora i s'assenta a la desembocadura dels rius cap al Golf Pèrsic.
Molt bé. Si l'altre dia us demanàvem agafar paper i bolígraf per fer un arbre genealògic, ara ens toca fer un eix cronològic.
És que és tan competencial, Sergio.
És meravellós, això. Quina barbaritat. On hem de situar cronològicament el món sumeri, Albert? Prenem nota, que després hi haurà coavaluació.
Examen no.
No, examen, no, examen. No, què dius, examen?
No, no fos cas.
Els nens se'ns traumen.
A veure, anem a fer un esquema general de la història dels sumeris. Però avui farem un programa així molt genèric, o sigui, perquè donaria per moltíssims, i al fer un programa genèric no parlarem d'esdeveniments històrics molt concrets, ni de cronologia molt concreta, però sí una miqueta de les grans etapes de Sumer. Primer de tot, tenim el període de Elobeit, 5.300-4.000 abans de Crist. Tenim unes comunitats agrícoles que construeixen temples de fang, desenvolupen una administració local molt primitiva. Llavors, el període d'Uruk, 4.000-3.100 abans de Crist. Aquí apareix la primera gran ciutat de la història, que és Uruk, amb grans temples, amb una primera especialització del treball i, sobretot, la primera escriptura de la història, que ja en parlarem després. Llavors tenim el període dinàstic antic, 2.900-2.350 abans de Crist, en el que les ciutats-estat sumèries arriben a la seva màxima esplendor i s'hi desenvolupa la literatura, la diplomàcia, l'estratificació social, no les jerarquies socials, etc. El període acadi, que veurem, si tenim temps ho explicarem en aquest programa, que en un moment donat, el 2.334 abans de Crist, Sargon d'Acad, el primer emperador, bueno, emperador no ben bé, però la persona que crea el primer imperi de la història, integra Sumer dins de l'imperi Acadi, sí? I finalment, aquí semblaria que Sumer desapareix, però finalment tenim un petit renaixement sumeri entre el 2112 i el 2004 abans de Crist, en què la cultura sumèria reneix amb la tercera dinastia d'Ur. Clar, després de 2.000 anys, veiem que això més o menys uns 2.000 anys, des del 4.000 fins al 2004, la llengua sumèria deixa de ser parlada, però continua sent la llengua de culte i religió de Mesopotàmia durant més d'un mil·lenni. Sí que veurem que la cultura sumèria, per molt que Sumer sigui una ciutat, sigui una cultura que queda soterrada sota diferents capes de civilització, sempre estarà allà, no? Sempre traurà una mica la puteta.
Mm-hmm. Molt bé, i ara toca situar-nos geogràficament. Tu a mi no m'enganyes, perquè t'estàs fent venir bé aquestes preguntes per després construir un reel d'aquests que fas. Sí, sí, sí. Ara miro a càmera i dic que aquest s'està preparant el reel del mapa MUT en el qual va ubicant els territoris que ara sortiran.
Però és que és molt difícil fer això. Jo no en sé prou.
Ara t'he fotut en un embolat. T'he fotut feina. Però també és una bona idea,
És una bona idea.
Si la fas bé i si no, aquí es queda i aquí no passa res.
I si no la fas tu.
No, faràs el que et doni la gana, com sempre et dic, Fes el que vulguis. Doncs ara, vinga, va, deixem de banda l'escronològica, agafem el mapa MUT.
Va, segon treball.
Segon treball. Pels que han acabat l'escronològic, ara poden això... Els que heu acabat, comenceu
perquè,
a fer el mapa.
Perquè cada estudiant s'autoregula.
Clar, hi ha nens que encara no han començat ni a fotre la línia amb el regle i altres ja estan començant a fer el mapa, que és el que tenim normalment a les aules. Avui ens ha sortit així el programa, no passa res, amics. Deixeu-nos que en algun lloc ens hem de deixar anar una miqueta.
Sí, home, sí, hem d'explotar per alguna banda.
Doncs situem-nos geogràficament, Albert Sumer.
A veure, anem a posar el focus al Pròxim Orient. Sí, anirem de gran a petit, Situem-nos al Pròxim Orient. Mesopotàmia forma part del territori que anomenem Creixent Fèrtil, que és una regió en forma de mitja lluna a l'Orient Mitjà que abasta l'actual Iraq, Síria, Líban, Palestina, Jordània, amb alguna altra regió. Però si anem acotant, Mesopotàmia, dins d'aquesta mitja lluna, no? Dins de la Creixent i Fèrtil, és la regió històrica que abarca els territoris que queden entre els rius Tigris i Eufrates. Més o menys l'actual Iraq. De fet, els antics grecs donarien nom a aquest espai, no? Li dirien Mesopotàmia, que literalment significa entre rius. I a més, Mesopotàmia, i això ja de cares per entendre el programa, la podem dividir en dues regions. La Baixa Mesopotàmia, que és molt fàcil perquè és la zona que queda més al sud, és la zona més meridional de l'actual Iraq, no? Més o menys a l'actual Uruk, Bassora, etc., molt a prop de la desembocadura del Tigris i l'Eufrates al Golf Pèrsic. Això seria la Baixa Mesopotàmia. I l'alta Mesopotàmia seria la zona que queda més al nord, no? A la regió de Bagdad, de Samarra, de Mosul, etc. Llavors, Sumer, en aquest cas, ocupa la regió de la Baixa Mesopotàmia. O sigui, és una regió plena de planes al·luvials, molt fèrtils, però també molt fràgils. I veurem ara què vol dir això.
Com condicionava l'entorn natural, la manera de viure i de pensar dels sumeris?
A veure, l'entorn natural de Sumer, com estàvem dient fa un moment, és un entorn molt generós. Sí, és molt generós a nivell de fertilitat, a nivell de recursos orgànics, però alhora és molt fràgil, perquè els rius proporcionen aigua, fangs fèrtils, però també són imprevisibles. i a més poden portar inundacions imprevistes, salinització de camps, i a més, ojo això, perquè molta gent no hi pensa en això, estem a la Baixa Mesopotàmia, i a la Baixa Mesopotàmia gairebé no hi ha relleu, gairebé no hi ha accidents geogràfics. Llavors, el curs dels rius pot canviar. És a dir, no hi ha obstacles físics, no hi ha una vall per on passa el riu, sinó que és tan pla que al cap dels anys el curs del riu Tigris o el curs del riu Eufrates es pot anar modificant. I això a vegades comportarà inclús la reubicació de ciutats senceres o el fet d'haver de partir una ciutat pel mig o de reconstruir les muralles, etc. Llavors, tenim molt clar, no?, com influeix l'entorn. Doncs estem parlant d'una civilització fluvial, com totes les primeres civilitzacions humanes, que la civilització gira al voltant dels rius. Els sumeris van haver de construir una extensa xarxa de canals, d'irrigació, canalitzacions, preses, drenatges, que requerien, ojo, una coordinació molt col·lectiva. Molts cops, aquesta coordinació gestionada des dels temples i els palaus d'aquestes ciutats d'estat sumeris, que després explicarem com funcionava tot això. Aquest esforç compartit va generar unes societats altament organitzades, jerarquitzades, i en aquestes societats qui controlava l'aigua, o sigui, si eren capaces de controlar l'aigua, volia dir que tenien també el poder. Alhora, què passa amb Mesopotàmia? Doncs, per molt que sigui molt rica en fangs, terres fèrtils, etc., manca de metalls, pedra i fusta, que són els recursos bàsics que necessites de qualsevol Age of Empires per tirar endavant la teva civilització. Llavors, com que no hi ha ni metalls, ni pedra, ni fusta, com ho fas per aconseguir-ho? Doncs comerciant. I això és el que empeny els sumeris a comerciar o a inaugurar el comerç a llarga distància. Importaven coure del golf Pèrsic, fusta del Líban i lapislàzuli d'Afganistan. Llavors, aquesta convivència amb el seu entorn va donar lloc a una idea molt concreta del món i dels déus. Sí, recorrem, no?, quan vam parlar de l'Enuma Elish, també aquesta idea de la relació entre els déus
va
i
estar
els,
bé aquell dia,
humans.
Eh?
Va estar bé. També estaves recordo
fi,
estar...
Eh?
Tu també, i recordo que també estàvem despotricant una miqueta sobre...
Que curiós. Sí.
El món, pels sumeris, era una estructura molt delicada que en qualsevol moment podia esfondrar-se, sí? Si els déus no estaven satisfets. Llavors, si els humans no mantenien l'equilibri que havien promès que mantindrien els déus, doncs en qualsevol moment hi podia haver una inundació, una salinització de les terres conreables, un canvi brusc en el curs del riu, cosa que podria desestabilitzar tota la civilització sencera.
Molt bé, doncs contactes amb els pobles del Golf, Pèrsic, el Líban, Afganistan... I amb quins altres pobles tenien contacte els sumeris?
A veure, a l'alta Mesopotàmia, més al nord, s'estenia el territori d'Akkad, que serà important més tard, que està habitat per pobles de llengua més semítica oriental. Tot i les diferències lingüístiques i culturals, els sumeris i els acadis van conviure durant molt temps. Compartien rutes comercials, intercanviaven tècniques, i finalment, com ja hem explicat abans, Akkad s'acabarà imposant sobre els sumeris, amb Sargon. Si tenim temps, ja en parlarem. Això al nord. A l'est, a l'actual, més o menys al sud-est d'Iran, hi havia el regne d'Elam, que també seran importants, però no en parlarem gaire, en capital a Susa. Les relacions amb Sumer eren constants, un altre cop, comerç, diplomàcia, guerres, incursions de frontera, vale? O sigui, ens hem d'imaginar aquest moviment així, en aquestes zones. I més al nord, a la zona que després coneixerem com a Síria, més o menys corresponent amb el nord d'Iraq, actual més o menys al voltant de Nínive, Assur, ja existien altres centres urbans que adoptarien la cultura...
A Síria.
Va ser en... Ah, no.
A Síria. Amà.
Ah, sí, a Síria. No confondre amb Síria.
Ah, exacte.
O sigui, són pobles que acabarien adoptant la cultura i l'escriptura sumèries.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Musura re.
Estem escoltant la cançó, bueno, l'èpica de Gilgamesh, cantada en acadi. És curiós. Jo els convido a buscar el vídeo i a escoltar-ho sencer. És molt maco, no s'entén res, però està guapo.
Molt bé, quines són les primeres ciutats que podem considerar sumèries?
A veure, les excavacions arqueològiques han identificat diverses ciutats que serien fundacionals, no, en aquest sentit. Les més importants serien, per una banda, Eridu, no? Que és probablement la ciutat més antiga del món. Ja habitada, ojo, al 5000 abans de Crist, amb un temple dedicat al déu Enki, o Ea, que va ser reconstruït, perdoneu, almenys 16 vegades al mateix lloc.
Però és que, clar, són perseverants,
però és que, clar, fa 7000 anys. O sigui, 16 vegades en 7000 anys, doncs, potser tampoc és tant. Uruk. És el primer gran centre urbà de la història, amb muralles monumentals, zigurats, canals, una burocràcia bastant ja estandarditzada, i segons la tradició, el regne del famosíssim Gilgamesh. Ur serà de ser una de les capitals més esplendoroses de Mesopotàmia, amb un zigurat també molt important que dedicat a Nana, la deessa, perdó, el déu Lluna.
I com s'organitzaven aquestes primeres ciutats-estat?
Som-hi. O sigui, ara anem a començar a parlar una miqueta sobre com s'organitzava tota aquesta gent. Fixeu-vos, ciutat-estat. Per tant, Sumer, en cap moment, en la seva fase més clàssica, hi ha cap imperi centralitzat. O sigui, no és com un estat modern, sinó que estem parlant d'una sèrie de ciutats-estat, no? Si voleu, pensem en la Grècia clàssica, les ciutats-estat de la Grècia clàssica, diferent, molt diferent, però la idea és la mateixa. Cada ciutat té el seu govern, té les seves lleis, té el seu exèrcit, etc. I competeixen entre elles, a vegades imposen la seva hegemonia en els seus veïns. O sigui, una ciutat local podia dominar regions i altres ciutats durant períodes podien dominar les mateixes regions. És a dir, el control dels territoris és molt efímer. Vale? I quan parlem de ciutat-estat no ens referim a allò que està emmurallat, sinó la ciutat emmurallada i els territoris cultivats al voltant. Cada ciutat, a part de tenir la seva legislació, la seva burocràcia, etc., tenia el seu déu tutelar o el seu déu protector, el seu temple principal, un territori agrícola sota control, i la idea és que cada una funcionava com un estat independent. Cada ciutat estava governada, veurem, parlarem sobre això, per la figura d'un rei, ojo aquí, un rei, que alhora aquest rei era el representant del déu tutelar de la ciutat. Sí, després ja farem una miqueta més d'incís. Per fer-ho fàcil, en direm, de tot això en direm, com dèiem abans, la ciutat-estat. En definitiva, era una mena de teocràcies urbanes. Vale? O sigui, cada ciutat pertanyia a un déu i el governava un humà, que era un representant del déu, però que era l'administració de la ciutat. I llavors tot girava al voltant del temple, que bàsicament era el cor polític, el cor econòmic, el cor espiritual i el cor administratiu de tota la ciutat. I això explica una estructura molt jeràrquica. Tenim uns sacerdots, uns funcionaris, uns escribes, soldats, artesans, camperols, esclaus, que més endavant, si tenim temps, ja parlarem més de la societat.
Per tant, els edificis més importants de les ciutats sumèries són els temples, oi?
En un inici, sí. El temple, com us deia, era el centre absolut del poder. O sigui, el déu era el propietari simbòlic de la ciutat i, per tant, la seva morada, la seva llar, era el temple, que en sumeri seria E, una E amb accent tancat, i ja està, que literalment vol dir casa. Casa i oficina, no? També una miqueta. Des del temple es gestionaven les terres, els canals, els treballs, s'organitzava tota la vida de la ciutat. De fet, els sacerdots controlaven el calendari, les collites, els sacrificis, la redistribució dels excedents, etc. I amb el temps anirà apareixent a la figura del rei, dels Lugal. Vale? Que Lugal és com l'adopció d'un poder més militar per part d'aquests administradors que inicialment estaven en el temple. Apareix una nova institució. Tenim el temple per una banda i llavors apareix el palau. D'acord? Serà l'origen del que els historiadors anomenem el sistema temple-palau o palau-temple, que era tan important en aquella època. Que palau en sumeri és egal, que literalment vol dir gran casa. Sí, E, casa, gal, gran. El rei, o el Lugal, esdevé una figura més laica i més militar, que el que fa és liderar la ciutat en temps de guerra, d'expansió, i administra la ciutat des del seu palau. Per tant, temple i palau conviuran i a vegades inclús competiran entre ells pel control de la ciutat i dels seus recursos. Però sobretot, ambdós, tant el temple com el palau, són centres administradors de religió, de defensa, de burocràcia, de redistribució de recursos, etc.
I es pot dir que la ciutat sumèria neix d'aquest binomi, temple-palau?
Sí, absolutament. De fet, a les primeres fases urbanes, com a Eridu o a Uruk, veiem que la ciutat creix a partir d'un santuari central. Aquest santuari, molts cops, és molt petit al començament, però des d'aquell santuari petit neix el nucli econòmic, va creixent el santuari, es converteix en magatzem, on s'emmagatzemen els excedents, el lloc on es fan les transaccions, no?, també funciona una miqueta com un mercat, i on s'enregistra sobre tauletes de fang, després ja parlarem de l'escriptura, totes les transaccions, els comptes, etc. No? Fixeu-vos. Això vol dir que la ciutat sorgeix de la necessitat d'institucionalitzar la religió i l'economia. No, dues coses, l'economia i la religió, que en el món sumeri són inseparables, perquè la gestió econòmica i l'administració es fa des d'aquest sistema temple-palau.
Com ens hem d'imaginar aquests temples? Perquè els has caracteritzat com que allà hi passa de tot. Hi ha diferents activitats de tot tipus, culturals, econòmiques, religioses, tot.
Passa de tot allà. O sigui, els temples aquests, per exemple, com els d'Eridu o el de Tel Ubaid, eren estructures rectangulars construïdes de fang sobre plataformes molt elevades, amb murs molt gruixuts i un altar molt un altar central. Amb el pas dels segles, algunes plataformes es van anar elevant fins a donar lloc al que nosaltres coneixem com els zigurats. És una paraula que ens sona més, no? Uh-huh. Una de les autèntiques torres esglaonades que s'alçaven com muntanyes artificials enmig de les ciutats mesopotàmiques. No, la idea de la Torre de Babel, no, per exemple. I clar, i repeteixo la idea. Penseu que Sumer es desenvolupa a la Baixa Mesopotàmia. A la Baixa Mesopotàmia tot és pla. I de cop, que al mig d'una ciutat plana s'elevi una muntanya artificial, bueno, no deixa de ser impressionant, no? És el poder que té el temple per construir-se, per acostar-se al cel, etc. Hem d'entendre, ja ho hem anat avançant, que en el temple s'hi realitzaven sacrificis, era un banc de diners d'intercanvi, era graner, era un arxiu, era una oficina, era una escola, els escribes hi aprenien a escriure, els sacerdots hi mantenien el calendari, els rituals. Per tant, el temple havia de tenir espais per tot. Però no necessàriament en el propi edifici del temple, en aquesta mena de piràmide esglaonada entre moltes cometes. Busqueu, si voleu, una imatge de zigurat per internet, que us sortirà el zigurat d'Ur, que és una reconstrucció del segle XX, però que, bueno, que va molt bé per fer-nos una idea de com era. Sinó que en molts casos totes aquestes activitats també es duien a terme als edificis del voltant del temple.
Uh-huh. I si ens haguéssim de fer una imatge mental d'una ciutat, d'una ciutat sumèria, com seria?
A veure, és difícil, però podem intentar-ho, sí? Les ciutats sumèries eren compactes i de tons terrosos, ja que gairebé tot estava fet de fang i concretament de tova, no? Que és aquest fang que es barreja amb palla, no, això ho expliquem als alumnes de primer d'ESO, aquest fang que es barreja amb palla...
Que tu no fas, tu no la fas, la tova, a la classe.
Jo no la faig, tu fas tova?
No, tampoc.
Ah, vale.
Però clar, és que ensenya, és més divertit fer tova.
Clar,
i aleshores projecte... estovar-nos amb la tova...
ja, bueno, perdó. Però hi ha edificacions fetes amb tova que a part de fang i palla hi posen altres coses, ho saps?
Farem la caseta de tova per guardar les eines de l'hortet del pati.
Això seria fantàstic. No, però jo m'estic referint a que per fer tova a vegades necessites caca.
Ah.
Saps? Vull dir que molaria molt que el procés fos intern tot.
Hi ha una mica de cadascú en aquella caseta.
Exacte. És que inclús el que no fa mai res, allà podria fer.
Veus? És que tot està pensat, és inclusiu.
Estem fatal, de veritat, avui.
S'acosta al final del trimestre.
Ja. Sí, el veus, per tant, totes les edificacions fetes de tova, com que gairebé no hi havia ni pedra ni fusta a les planes mesopotàmiques, el fang esdevé el material universal de construcció. Es modelava, s'assecava el sol i s'unia amb argila humida. No ens hem d'imaginar com si nosaltres féssim plastilina, sinó que es feien maons, bueno, maons no, es feien peces en forma de maó i llavors es construïen les edificacions. Només vull que us imagineu, no?, quan tu havies de conquerir una ciutat sumèria, com destruir la muralla si està feta de tova? Amb un ariet, no? O amb un martell, una persona amb paciència la pot trencar. I clar, les armes de setge de la Mesopotàmia antiga, són molt diferents de com les, ens les imaginem, no? Perquè has de destruir edificis fets de tova. I que això també són coses que, bueno, t'ajuden a pensar, no? Com eren les guerres, etc. Els murs de les cases, dels temples, s'erosionaven molt fàcilment i per això era un continu d'enderrocs, reconstruccions, i normalment es feia tot sobre els mateixos fonaments. I això acabava creant a les ciutats una mena de muntanyes artificials de ruïnes, que en diem el tel, que avui són petjades arqueològiques fantàstiques. ¿Vale? Quan veiem uns edificis que estan com més aixecats que per sobre els altres, és que a sota hi ha els murs desfets dels edificis que hi havia abans. Llavors es va com apilant una cosa sobre l'altra. Llavors l'espai urbà s'organitzava sobretot al voltant del temple, amb carrers irregulars, canals, tallers, mercats i barris de cases molt senzilletes, fetes d'això, fetes de tova, sovint amb hortets, patis interiors, i destacar sobretot l'existència de les tavernes, perquè a Sumèria s'elabora la primera cervesa de la història. Bueno, de fet, la primera cervesa de la història s'elabora abans, però a Sumèria és on s'institucionalitza l'elaboració de cervesa en les tavernes. Ojo als programes 286-287, la història de les borratxeres, que tu no hi eres.
No, no hi era, però me'l vaig escoltar molt interessant.
Molt bé.
Per tant, tothom que li interessi, sobretot aquells que encara, després de que ja ha passat la moda de fer la vostra pròpia cervesa...
Per sort.
Per sort, deixeu estar ja. Aquests que abans feien la seva pròpia cervesa són els que ara fan ceràmica a Barcelona.
Sí, a Gràcia.
O intenten fer tallers de sushi. No ho intenteu, deixeu
estar. Els mateixos que estan evolucionant.
Exacte, ja està.
On és l'Alberto quan el necessites?
Exacte, correcte. Molt bé, seguim. Albert, és en aquest context que apareixen els primers textos escrits de la història, oi?
Exacte. De fet, apareixen el 3.000... És que és molt difícil. 3.300 abans de Crist, d'acord? Ens anem a mullar. A la ciutat d'Uruk, els escribes sumeris van desenvolupar el primer sistema d'escriptura conegut. L'escriptura cuneïforme. Sí? Se'n diu cuneïforme perquè els signes s'escrivien amb un estilet de canya que deixava unes marques en forma de cunya, del llatí cuneus, i per això cuneïforme. Aquest traç característic donava als textos un aspecte d'empremtes triangulars que va acabar donant nom a aquest sistema d'escriptura. Tothom té al cap, bueno, no, potser tothom no, però convido, no, a buscar escriptura cuneïforme a Google, perquè els textos cuneïformes són molt característics, no? Són tot de trianglets, amb algunes ratlletes, trianglets, 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 que formen una escriptura molt característica. Clar, inicialment, l'escriptura no es va inventar per escriure ni poemes ni històries, sinó que l'escriptura neix d'una necessitat molt pràctica, que és portar comptes. Literalment, no? L'economia, un altre cop el motor de tantes coses com l'escriptura. Els temples, els que gestionaven les collites, els ramats, els treballadors, els donatius, la redistribució, etc., necessitaven un sistema per registrar totes les transaccions, l'emmagatzematge, guardar les dades, tenir una mica d'arxiu. I així van néixer les primeres tauletes d'argila, petites, rectangulars, on es marcaven amb símbols, amb un estilet de canya, amb la punta en forma de cunya, i aquestes tauletes de fang es marcaven de manera humida i llavors es deixaven assecar el sol, o inclús a vegades es coïen al foc, de vegades de manera intencional i de vegades perquè hi ha un incendi com a la biblioteca de Nínive, i llavors quedaven dures com una pedra i així es podien conservar. O inclús, si no interessava, si tu tens la tauleta de fang o d'argila, la utilitzes, la planes un altre cop i la tornes a utilitzar sense cap mena de problema.
Però aquesta escriptura cuneïforme apareix de la nit al dia?
Òbviament no. Si ens hem d'imaginar que és un, o sigui, és un procés, eh? O sigui, no és que el 3.300, el 3.301 no sabien escriure, de cop el 3.300 sí que en sabien. Els primers signes eren pictogrames, sí? Eren dibuixos esquemàtics que representaven objectes concrets. Per exemple, el cap de vaca per bou, no? O una espiga de gra, un pot per comptar una cervesa, és a dir, eren com dibuixets molt senzills. Però amb el temps aquests dibuixos es van anar simplificant i es van anar posant com de costat, d'acord? I això va acabar donant aquests característics, va acabar donant a lloc a aquests característics traços en forma de cunya que comentava abans. Llavors els escribes, que eren una autèntica elit formada al temple, aprenien aquest llenguatge complex a les escoles de tauletes, on copiaven llistes, feien sumes, copiaven noms, fins a dominar centenars de signes. Llavors, escriure era un ofici, de fet era un saber reservat, era gairebé com un poder màgic, molt vinculat a aquesta idea del temple, i molt vinculat també a la idea dels déus. Les tauletes més antigues provenen del jaciment d'Uruk, eh? Als nivells 4 i 3 dels nivells arqueològics, i com us deia, daten del 3200 i del 3000 abans de Crist. Són molt petits, d'argila cuita, endurida al foc, i contenen registres econòmics, símbols numèrics i noms propis. Inclús algunes d'aquestes tauletes contenen algun segell cilíndric on s'hi veu alguna escena religiosa, algun ritual, etc.
I com evoluciona el sistema d'escriptura fins a poder expressar idees abstractes o relats mítics?
Clar, perquè estem parlant d'una cosa que primer sorgeix per poder comptar. Per tant, són símbols molt concrets, molt senzills, etc. El que hi ha una aigua abans. A mesura que la burocràcia es complica, els signes pictogràfics es redueixen i s'estandarditzen. Més o menys el 2600 abans de Crist, els escribes ja combinen signes, ojo aquí, logogràfics, això vol dir que una paraula és un símbol, amb signes fonètics, és a dir, que un so és un símbol. I això permet, ja no ens permet només comptar i sumar i restar, sinó que ens permet escriure verbs, escriure adjectius, escriure frases i, finalment, idees abstractes, himnes, lleis i mites. Fins al punt que el tercer mil·lenni abans de Crist, l'escriptura sumèria ja s'utilitzava per redactar l'himne d'Inanna o el grandíssim poema èpic que és l'Epopeia de Gilgamesh, que aquí a les Portes de Troia fa molt temps va venir en Roger Riera a parlar-nos-en. Vull dir que Déu-n'hi-do, estem en el moment en què es deixa de comptar i de fer símbols supersenzills per comptar a fer signes logogràfics i fonètics, estem en el naixement de la literatura universal.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.
Recte final del Portes de Troia, però encara ens queda 17 minuts per seguir parlant de Sumer amb l'Albert Abril, que ens està fent avui un programa doncs molt canònic.
Molt canònic, una civilització, no? Parlar d'escriptura, societat, política, geografia...
Ideal per escoltar en família.
Sí. És perfectíssim, un plan de diumenge.
Un plan de diumenge. Mentre estàs fent qualsevol cosa per casa, o al cotxe.
Al cotxe, sí.
Amb la família, al cotxe.
Tu quan escoltes els podcasts, Sergio?
Doncs quan faig un trajecte caminant llarg, per exemple,
vale.
No? És un bon moment, no?
Quan vas al gym?
També, de vegades.
Tu, Adri, quan vas al gym, escoltes podcast? No, música? Música sí, però podcast no.
Algun dia parlarà l'Adri, eh? Està a punt de parlar. Eh?
Sí. Algun dia el traurem.
Vinga, ja t'estem començant a animar. Seguim amb Sumer, com dèiem, i ara ens toca parlar de la societat sumèria. Com era?
A veure, la societat sumèria, com hem anat avançant, era una societat clarament jeràrquica i la podem classificar en, s'han dit de moltes maneres, en estrats socials, no? O en grups socials, estrats socials, etc. Al capdamunt d'aquests estrats hi havia el rei, Lugal, es podia dir, o Lugal o Ensi, i la seva cort de sacerdots, funcionaris i escribes que controlaven els temples, el palau i la burocràcia. Ah, fixeu-vos, o sigui, poder... És burocràcia i religió, i administració. A sota aquesta elit administrativa i religiosa, i llavors hi trobem tot el gruix de la societat, que serien els treballadors lliures i els treballadors dependents. Pagesos, artesans, comerciants, escribes, que rebien racions de gra que s'administraven des del palau i s'administraven des del temple. Racions de gra, racions de cervesa, racions d'oli, i que servien com a pagament del seu treball. Racions de cervesa, perquè és important això, la cervesa en aquella època era considerada un aliment. No era una beguda alcohòlica que vas a fer amb els teus amics de manera social, sinó
I,
que...
I què ha passat?
Què ha passat, no?
Aquesta manera ara d'haver-nos de cuidar i...
I no ens deixen beure cervesa. I aquesta gent es fotia litres de cervesa al dia i mira com estan.
Per anar a treballar, tu imagines, unes cerveses abans d'entrar a classe.
Sí, però fota't
tot tu... Tot aniria millor.
Fota't tu unes cerveses sumèries abans de classe.
Hòstia, què passa?
Eren espesses... amb grumolls de pa mig fermentat.
No, això no passa, eh?
Hi ha imatges, eh? franges.
Això ja fa una bola. Va.
Terrible.
Doncs molt bé, tenim pel cap damunt, com has dit, el rei, sacerdots, funcionaris, escribes...
Després els treballadors lliures, no? I llavors tenim a la base, òbviament, el que serien els esclaus. Vull dir, estem parlant d'una economia amb una base purament esclavista. I llavors tot el que serien els esclaus... en un inici sobretot presoners de guerra, que sovint s'utilitzaven per tasques agrícoles o obres públiques, a la base del que, entre moltes cometes, diríem la piràmide social. Bé, ja tenim eix cronològic, mapa...
La piràmide social de, no pot faltar mai.
Però bueno, que aquesta jerarquia no era purament econòmica, sinó que un altre cop tenia un component totalment cosmològic. Pels sumeris, l'ordre social reflectia l'ordre diví. Igual que els déus tenien un rang dins del seu panteó, la societat també tenia un rang brutal dins del seu panteó, vale? O sigui, el rei havia d'estar dalt de tot perquè el rei era el representant del déu a la terra. Per tant, és normal que hi hagi aquesta estratificació, aquesta jerarquia.
Uh-huh. I com ho sabem, tot això, aviam?
Pues molt bona pregunta. Òbviament, a través de les restes arqueològiques i a través dels registres escrits. Però a mi m'agrada moltíssim, i els professors de primer d'ESO també, l'estàndard d'Ur. L'estàndard d'Ur és espectacular, perquè o sigui, va ser trobat per Leonard Woolley a la necròpolis d'Ur, més o menys el 2600 abans de Crist, i li podrien dedicar un programa sencer.
Però
no ho farem.
Ah.
Vale? Li podrien dedicar, actualment es troba al Museu Britànic, però és una peça...
No pot ser, al Museu Britànic!
Oh, quina sorpresa, com totes les tauletes d'argila.
Mare meva.
Bueno, com tot. És una peça preciosa que està decorada amb maragdes, closques, lapislàzuli, sobre batum, d'acord? I presenta dues cares. T'hem d'imaginar una peça així llargada que presenta per una cara la cara de la guerra...
Posa l'estàndard d'Ur, això sí que ho pots buscar. L'Adri, és que fa uns moments, perdona que et talli, Albert.
Ah, jo estava molt concentrat.
Estaves molt concentrat i estava buscant les imatges d'aquesta de cervesa...
Cervesa sumèria.
De sumèria. Fuà. I no l'ha trobat... Però ja l'estàndard d'Ur, que també ho podeu fer vosaltres, estimats oients...
Està guapíssim, l'estàndard d'Ur.
Aquí el tens. Fica-la allò d'imágenes grandes a Google per veure allò en bona qualitat, que ho veiem a la tele.
Pobre Adri.
No, pobre, està ficat dins el programa, està dins. Està dentríssim.
Clar, és
ara,
tenim una tele.
Veus
una
això?
Tele.
Els britànics al British.
Els britànics al British, eh?
El British tenen Museum allà. Ho tenen allà, com tot. Això, doncs, flipa.
En fi.
Estàs a punt de comentar-ho, Adri, se't cau la paraula. Però bé, bueno, ho deixem aquí, jo sé que et mors de ganes.
Aconseguirem que parli.
Els oients tenen ganes d'escoltar la teva veu.
És el més guapo del programa.
Home, això per dir, absolutament.
El més guapo del programa, això tothom ho hauria de saber.
Uh-huh.
L'estàndard d'Ur. Sí. Busqueu-lo, ara suposo que heu tingut temps de buscar-lo.
Heu tingut temps, sí.
Té dues cares, una cara per la guerra i una cara per la pau. Una mena de resum visual de com funcionava la societat d'aquell moment. A la cara de la guerra hi veiem la victòria del rei sobre els enemics, no? Amb els presoners dels calços, inus a la base, els soldats al centre i el monarca dret sobre un carro a la part superior. Els carros de batalla eren molt, molt, molt importants en la guerra sumèria, d'acord? En un inici més lleugers i cada cop s'aniran fent més pesats aquests carros. Però els carros eren la base de les batalles, sí? A la cara de la pau, en canvi, el rei presideix una mena de banquet ritual on es mostren músics, productes molt diversos i, sobretot, els seus súbdits com li van portant diferents ofrenes. Tot està ordenat per nivells horitzontals, sí? De dalt a baix. Amb un missatge claríssim, és que és la piràmide social, no? Amb un missatge claríssim que és el rei és qui ordena la guerra, però també és qui garanteix la pau. Sí, és qui administra els recursos i manté l'equilibri entre el caos i l'ordre. O sigui, no volem anar al caos, no? Qui ens garanteix l'ordre? Doncs el rei, en aquest cas.
Doncs anem a parlar una miqueta més d'aquesta figura del rei en aquest moment.
A veure, la figura del rei, amb variacions, enci, local, etc., emergeix gradualment del centre religiós i administratiu. És a dir, en un inici només hi ha el temple, però després hi ha el temple a Palau, i és en aquest punt en el que apareix el rei. Al començament, el monarca és essencialment temporal i administratiu. El temple, bàsicament, necessita un administrador per racionar tot el que dèiem, les racions, les construccions públiques, els magatzems, etc. I qui dirigeix aquestes operacions és una autoritat que actua en nom de Déu, el rei, d'acord? I així és com apareix el primer cap. No, que és més una mena de gerent sacerdot que no pas un monarca absolut, eh? No un monarca absolut com el que ens estem imaginant. Uh-huh. Llavors, què passa? Amb el temps, i especialment a mesura que les ciutats competeixen entre elles per recursos i sobretot pel control de les terres irrigades, la figura del rei, d'aquest sacerdot gestor, comença a adoptar unes funcions cada cop més militars, no? El lugal, que literalment vol dir gran home, esdevé, a part d'un gestor i un sacerdot, un comandant de guerra. I, per tant, no hi ha una separació neta, sí? O sigui, el rei és al mateix temps el representant de la religió, el garant a l'administració de tota la ciutat i també és alhora el cap militar.
Doncs, si et sembla, anem a saber alguna cosa més concreta d'aquests primers reis de Sumer?
Això també és fantàstic. Això també és fantàstic perquè els primers reis sumeris ens arriben a través d'altres textos, eh? Però tenim un document que és fascinant, que és la llista dels reis sumeris, que es va trobar, bueno, que s'ha deduït que es va escriure més o menys el 2000 abans de Crist. No ens hi estendrem perquè també es mereix. Què es mereix?
Però és un programa sencer.
Ho direm
amb la veu baixeta.
Molt baixeta. No ens estendrem per això, perquè estaríem hores parlant-ne, però és una obra fantàstica, perquè és literalment una llista de reis, d'acord? I aquesta obra barreja elements històrics i mítics, presenta una mena de successió de dinasties i intenta ordenar el passat amb una línia contínua de poder legítim, des dels temps, ojo, d'abans del diluvi. Diluvi, sí, diluvi universal, etcètera. Per tant, estem parlant de reis mítics, supermítics, d'acord? Fins a reis coneguts històricament. I trobem noms com, per exemple, l'Olim o Etana, no? Que aquests reis se suposa que van regnar durant milers d'anys. 28.000 anys. Hi ha algun rei que va governar 28.000 anys.
Bueno.
Clar, que aquests reis representen un temps simbòlic. Però també apareixen altres figures com Gilgamesh. Sí, que potser Gilgamesh va existir i en algun moment va esdevenir llegenda, eh? Que jo penso que Gilgamesh, rei d'Uruk, és el cas més emblemàtic. Que mira, que aquí m'he apuntat el número del programa, que en Roger Riera em va venir a parlar, el 195. O sigui, imagina't.
Carai.
Que ara la troieteca ja està actualitzada.
Ah, sí?
La pàgina web ja està tota actualitzada.
Veus? Molt bé.
L'hem de posar una mica guapa, perquè és una mica lletja, però bueno.
Què farem?
Anem lents perquè anem lluny. Clar, aquesta llista de reis sumeris no busca l'exactitud cronològica, eh? Sí, o sigui, és impossible. Reis que governen 28.000 anys, 100 i pico d'anys, 90 anys, és que és físicament, òbviament, impossible. Sinó que el que busca és una legitimitat política. Mostrar que cada ciutat i cada dinastia que governa per voluntat divina té una arrel al passat, d'acord? O sigui, no busquem dades reals, sinó que busquem enllaçar el monarca d'Uruk, el monarca de les altres ciutats sumèries, etc., amb un passat mític, amb reis que estan molt més en contacte amb els déus que nosaltres.
I Albert, quan encara ens queden 7 minutets llargs de programa, com ens hem d'imaginar la vida quotidiana i econòmica de Sumer?
A veure, la vida quotidiana, clar, és difícil acostar-nos-hi, eh? Però el que sí que sabem és que tota la vida girava al voltant de l'agricultura de regadiu, els canals i els temples, com tota societat fluvial. Els sumeris vivien, com ja hem dit, en cases de tova, en patis interiors, sostres plans, cases agrupades en carrers molt estrets, molt laberíntics i tot al voltant sempre dels temples principals de la ciutat. Llavors, les ciutats, si eren grans, estaven emmurallades també. La seva economia era majoritàriament, ojo, un altre cop, redistributiva, ja que els palaus i els temples controlaven les terres i la producció i des d'aquestes autoritats gestores es redistribuïa, en principi, cap als habitants de les ciutats, des d'aliments fins a productes, mà d'obra, també molt important per les obres públiques, i les tauletes, l'escriptura, servia per administrar tot això, no? Les racions de gra, la cervesa, oli, com ja m'he explicat abans. El menjar bàsic era el pa d'ordi, la cervesa, els dàtils, el peix i el formatge. Les famílies tenien horts, criaven animals petits i a les tavernes s'hi feia cervesa. Cada taverna tenia la seva cervesa. I a més, les tavernes, com hem explicat abans, eren molt importants perquè era un element de sociabilitat. De fet, l'ofici de fer cervesa era un ofici bàsicament femení. Això també és interessant. Hi havia un món artesanal bastant actiu, teixidors, metal·lúrgics, ceramistes, joiers, fins a cert punt, perquè recordem que en aquella regió gairebé no hi havia metalls, però que tot, o sigui, o molta d'aquesta gent treballava directament pel palau o pel temple. Tot plegat conformava una societat molt organitzada i molt interdependent. on la feina de cadascú contribuïa al manteniment de l'ordre col·lectiu, tot vehiculat, un altre cop, a través del sistema Palau-Temple.
Què hem de conèixer sobre el rol de la dona?
Molt breument. És molt difícil. És molt difícil saber-ho. El que sí que sabem és que sí que tenien un paper rellevant a la ciutat. Com ja hem dit, produïen cervesa. Hem trobat tauletes que diuen que eren propietàries de tallers o de cases, que participaven en contractes comercials, que treballaven com a artesanes o administradores, i també hi havia algunes sacerdotes, sobretot si eren filles d'algun rei, d'algun sacerdot, etc. Un cas excepcional és el de Enheduanna, la filla de Sargon d'Akkad, que fixeu-vos que ja no és sumeri, és acadi, eh? Però bueno, com que Sargon d'Akkad és qui conquereix Sumer, no? Bueno, mira, ho agafem així una miqueta entre cometes. Que era la filla de Sargon d'Akkad i també era sacerdotessa d'Inanna, a la ciutat d'Ur. És la primera autora coneguda de la història per haver escrit diferents himnes religiosos. Vull dir que sí que tenim alguna resta arqueològica i alguna resta escrita del paper de la dona.
Com eren les guerres?
Des de que hi ha societats organitzades i, si voleu, acumulació de recursos en mans privades, sempre hi ha hagut guerres. Per tant, la resposta és que les guerres formaven part de la vida política, religiosa i constant d'aquestes ciutats d'estat. Competien constantment pels recursos, competien per les terres cultivables, pels canals, pels tributs, etc. Però, bueno, un altre dia parlem de la guerra. No m'allargo més perquè no tenim temps.
I seguint amb aquesta bateria de preguntes, ja ha anat sortint, però com era la religió sumèria?
La religió sumèria era molt politeista, molt jeràrquica, molt paral·lela, no?, a la jerarquia social que hi havia a les societats de Sumèria. Cada ciutat tenia el seu déu protector, Enki a Eridu, Inanna a Uruk, Nanna o Sina a Ur, Enlil a Nippur, ¿vale? Són déus que cada déu viu a la seva ciutat, però entre ells formen una certa jerarquia. Els déus representaven les forces de la natura, el vent, la fertilitat, la pluja, l'aigua, la llum, la guerra, i tenien passions humanes, gelosia, ràbia, amor. Com ja hem anat comentant, el món era vist com un ordre molt fràgil i el que havien de fer els humans treballar pels déus, sí, mantenir aquest ordre, aquest cosmos tan ordenat que havien aconseguit els déus després de lluitar contra el caos, que això es veu molt en la Numa Elish, que per molt que sigui un poema babiloni, les estructures aquestes de l'ordre contra el caos ja veuen descrits religiosos que venen del món sumeri, del món acadi, etc.
I ja per acabar, perquè ens queda res, no arriba a 2 minuts, com acaba la història de Sumer?
De manera molt resumida, no hem parlat de cronologia concreta ni d'esdeveniments polítics concrets, sinó que hem fet una visió molt general. Cap al 2600 abans de Crist, Sumer havia arribat a un altíssim nivell d'organització. Ciutats d'estat com Ur, Uruk, Lagash, Kish, Uma, vivien una època superdaurada. Però aquesta mateixa prosperitat, què passa? Porta a la rivalitat constant. Cap al 2400 abans de Crist, les lluites entre les ciutats sumèries, per canals de regadiu, terres fèrtils, per tributs, etc., es van intensificar. Les fonts ens mostren un període de conflictes crònics entre aquestes ciutats, com els que recorda l'estela dels voltors, que és una estela preciosa que també ensenya com era la guerra entre aquestes ciutats sumèries. Aquesta situació va afablir el conjunt del país, de les ciutats d'estat sumèries, i va obrir la porta a nous pobles del nord, com per exemple els acadis, parlants d'una llengua semítica molt emparentada amb l'hebreu i l'àrab. S'inicia així un dels grans cicles de la història mesopotàmica. Sí, aquesta idea de una civilització arriba al zenit del seu poder, caos, descentralització, s'imposa una altra, i aquí és on arriba Sargon d'Akkad, que potser ja en parlarem algun altre dia.
Doncs de Sargon sí que ho podríem un dia, no?, dedicar-li...
Això potser sí, perquè és molt interessant veure com la cultura sumèria continua sota el poder dels acadis, però està allà.
Molt bé, doncs amb Sargon ho deixem. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, pel programa d'avui, dedicat a aquesta visió general de Sumer.
El bressol de la civilització. Gràcies a tu.
Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.